que és més baix, és risc groc, però també s'ha activat aquesta alerta i, per tant, molta precaució en les altes temperatures i amb les feines que se facin a l'exterior. La 1 i 4 minuts, tornem actualitzant notícies a l'informatiu migdia a partir de les 2.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dilluns 22 de juny. Bon dia. Jordi Orrach, president de la Federació Balear de Futbol, serà avui el nostre gran protagonista. En Joan Jiménez, el control tècnic, començant amb les portes d'avui. Tot d'una, parlarem amb el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrach, per analitzar i també valorar el que ha estat la temporada futbolística a les Illes Balears. Però abans repassam altres notícies que ens deixa la jornada, com per exemple que el tècnic Luis García no continua a la Unió Deportiva Las Palmas. Això deixa via lliure perquè es pugui convertir en nou tècnic del Mallorca a les pròximes hores. A Somoix esperen que a les pròximes hores el Leipzig alemany pagui la clàusula de rescisió de l'argentí Martín de Michelis. Miguel Ángel Ramírez, president de la Unió Deportiva Las Palmas, acaba de parlar de la sortida de l'entrenador Luis García.
Yo no sé si terminará en el Mallorca, si terminará en el Girona o la Peñasoit. Yo no sé dónde terminará. Pero que el míster estará en un montón de mesas de directores deportivos que estén buscando entrenador, porque es un gran entrenador, es un entrenador top. Pero la decisión entre un Deportivo de Las Palmas y el míster de que la relación no se prolongara no obedece a nada extraño.
I dos estaran pendents d'aquests moviments a les banquetes a la segona divisió del futbol espanyol. Per cert, una segona divisió que ja ha quedat confeccionada al 100%. Els dos darrers equips, el Sabadell i el Celta B, s'incorporen a la categoria de plata i seran rivals del Mallorca la pròxima temporada. Abandona la segona divisió el Màlaga, que jugarà el pròxim curs a la primera divisió, i queda a segona l'Almeria, que va perdre aquesta eliminatòria per l'ascens contra el conjunt andalús, contra el Màlaga. També en el món del futbol, el Mundial, Espanya va golejar l'Aràbia Saudita en el segon partit de la competició. La selecció espanyola es va imposar per 4-0 en dianes de Lamin Yamal, Mikel Oyarzabal en dues ocasions i també Tambacti en pròpia porteria. El combinat de Luis de la Fuente se situa líder del seu grup en 4 punts després de l'empat a 2 que es va veure en el partit d'ahir entre l'Uruguai i Cap Verd. És el tècnic de la selecció espanyola, Luis de la Fuente.
Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad, cuestionar a este equipo. Que puedes tener un día bueno, menos bueno, regular, si eso es el fútbol, es así. Pero cuestionar y dudar de este equipo, de la generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso es lo que me parece injusto.
I en el món del bàsquet, el FIBA Mallorca continua perfilant el seu projecte esportiu després d'anunciar la renovació de Beraza i Escariolo i també fitxar el nou entrenador, Àlex Formento, ara incorpora el base Hugo Ferreira, jugador portuguès de 24 anys. I el Mundial de Motociclisme, Joan Mir ha viscut el seu millor cap de setmana d'ençà que va començar la temporada. El pilot mallorquí va aconseguir el millor resultat de l'any 2026 amb una cinquena posició al Gran Premi de la República Txeca.
Bueno, estic molt content. Crec que bueno, acabar quint és un molt bon resultat per nosaltres. Crec que fer més de lo que hem fet amb la nostra moto és molt difícil o segurament impossible. Així que molt content. Esperem continuar així. Estem fent una bona feina i estic segur que si seguim treballant aviat aconseguirem resultats millors.
I no ha estat tan positiu aquest Gran Premi per Izan Guevara a Moto2. El pilot mallorquí va acabar a la sisena posició.
Bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de mi carrera. Es una carrera un poco frustrante para mí porque solo se vivían en las rectas. Perdía mucho, perdía de cara a 2 décimas, a 3 décimas solo en la recta, pero orgulloso de mí porque he dado el máximo y no he tirado la toalla hasta el final. He peleado con Manu, podría haberle ganado tranquilamente, pero me ha ganado tan solo por velocidad, porque salió mucho mejor que el de la última curva. Creo que hoy nos merecíamos un poquito más porque le hemos peleado bastante.
I en el món del tennis, avui pendents de Jaume Monac, que jugarà avui a Rovaixa els 16 anys de final de l'Eastbourne, al Regne Unit, un ATP 250. El tenista mallorquí jugarà contra el jugador belga Sissou Bergs. Una i 1:10. Minuts passen de la 1 del migdia. Començam aquesta primera edició de la setmana d'Esportres Migdia a IB3 Ràdio. Ara tot d'una parlarem amb el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrac, però abans hem de parlar també de l'actualitat del món del futbol. Què passa per Les Palmes? Perquè avui de matí el club ha fet oficial que Luis García no continuarà a la banqueta del conjunt canari. Això obri el camí que les pròximes hores el Mallorca pugui tancar definitivament la contractació del tècnic asturià, exjugador del Mallorca. Ara fa uns minuts el president de Les Palmes, Miguel Ángel Ramírez, ha parlat d'aquesta qüestió, d'aquest fet, de la sortida de Luis García Plaza de la banqueta del conjunt canari.
No es cierto lo que se ha dicho, que si el míster no dio la palabra, luego nos dijo que no, luego pidió más dinero, luego tenía otro equipo. No es cierto, señores. El míster es un entrenador que está en el mercado y que podrá, y ojalá así sea, ser contratado por un equipo. Pero el míster y nosotros concluimos que lo mejor era separar los caminos. Yo no sé si terminará en el Mallorca, si terminará en el Girona o la Peña Soite. Yo no sé dónde terminará. Pero que el míster estará en un montón de mesas de directores deportivos que estén buscando entrenador, porque es un gran entrenador, es un entrenador top. Pero la decisión entre un Deportivo de Las Palmas y el míster de que la relación no se prolongara no obedece a nada extraño, porque no es justo que la afición en general se pueda llevar una mala imagen del míster, como que nos dejó en la estacada, nos dejó colgado, nada más lejos de la realidad. Eso no es así. Y bueno, pues definitivamente él decidió conjuntamente con nosotros que acabamos la relación y sin más, no pasa nada más.
Idò, veurem quin serà finalment el futur de Luis García. S'espera també que ja és ben hora que el Leipzig pagui a les pròximes hores, per no dir avui mateix, la clàusula de rescisió de l'entrenador encara del Mallorca, Martin de Michel. I estaran pendents del futur de la banqueta mallorquinista i també del moviments que es puguin produir, que tot pinta que seran bastants durant aquesta setmana dins el club vermell en quant a fitxatges, i també podria haver novetats en el capítol de sortides. Això pel que fa a l'actualitat del Mallorca, pendents de Luis García, que avui s'ha sabut que no continuarà a la banqueta del conjunt canari de la Unió Deportiva Las Palmas, i aprofit també per saludar el nostre company Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, bon dia a tothom.
A poc, moviments de les banquetes de la categoria de plata. Escoltàvem ara el president de Las Palmas, Luis García, abandona el club canari. Ara veurem si el seu destí serà finalment la banqueta de Son Moix.
Sí, ells, Las Palmas ja ha confirmat a Rubén de la Barrera com a nou entrenador, que ha estat enguany entrenador de la Cultural Leonesa, i el Mallorca, doncs, estem esperant a veure qualque comunicat, no?, per veure què passa. Primer, en De Michelis, de moment, sembla que està compromès, però és qui realment es queda de pagar no paga. Sí. Que és el Leipzig.
Fa dies i dies que en buien i no hi ha manera de que se tanqui ja aquest tema i puguin fer feina a la gent com toca i normalment, no? Se'ls està pendents de que els alemanys venguin a pagar la clàusula, que ja és ben hora que si volen en De Micheli la paguin d'una vegada.
I després, per altra banda, començar a fer feina ja amb un nou entrenador, que és que ha de marcar un poc també aquestes línies de la temporada que dia 30 coneixerem el camí, no? De la segona divisió, que ja han conegut a quins seran els equips, perquè aquest cap de setmana s'ha acabat tot, no?, en l'ascens del Sabadell, del Celta B i la permanència de l'Almeria, perquè ha pujat el Màlaga. Per tant, ja tenim complet aquests 22 equips i ara han de començar a fitxar, han de començar a comprar l'equip, i a veure quins són els jugadors que quedaran, els que se n'aniran, i és que no saben ni quin dia comença la pretemporada.
Està tot, encara està tot per fer, i ens troben ja dia 22 de juny. Estava la gent contenta perquè s'havia posat la primera pedra tot d'una de que va ser temporada en la renovació de Michelis, però s'ha anat tot s'ha anat a Norris. Pendents d'aquest futur de la banqueta del Mallorca, i també en el món del futbol hem de repassar el que ha succeït a les darreres hores al Mundial, i per això, com sempre, saludam el nostre company Miquel Berger. Miqui, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, com estàs?
Molt bé, aquí pendents un poc del Mundial, però també pendents de les banquetes de la segona divisió. Ho han sabut avui de matí, t'ho deman ràpidament. T'agrada Luis García?
Luis García, bé, jo crec que és un entrenador que és jove, tothom xerra molt bé d'ell. Sí que és cert que no ha complit els objectius que ha tingut com a tècnic professional, però bé, Las Palmas, jo crec que ja hem escoltat ja el president, que han acabat contents amb la seva feina al conjunt Gran Canari. Bé, veurem que ja hi ha moltes incògnites, però jo crec que és un home amb molta fam, amb les idees clares, amb un 4-3 que és la base del seu futbol, i veurem quins són els resultats, però jo crec particularment dels noms que sonaven per substituir de Michelis és dels que més m'agraden.
Idò, esperen que veurem si se fa finalment aquesta operació. Idò, t'agrada en Luis García, i parlant del Mundial, te va agradar i Espanya en aquest 4-0 contundent contra l'Aràbia Saudita. No sé si va ser un partit per poder valorar molt el nivell que ara mateix pot mostrar Espanya en un partit més important.
Me va agradar el partit d'Espanya com a resposta del mal partit, del dolent partit que vam fer contra el Cap Verd. És a dir, el que va fer Espanya era un poquet el mínim exigible. El que passa és que els dubtes que va despertar aquest equip després de l'empat contra Cap Verd no sabien si aquest podria ser el seu nivell i podria guanyar amb la facilitat que va guanyar a l'Aràbia Saudita. Però jo crec que és el que diu, no és un partit per treure conclusions, més que la bona notícia que la Minya Mar al Manco ja aguanta 45 minuts i després que van tenir la suficient eficàcia com per convertir la segona part del partit pràcticament en un partit amistós i només un golet més, que jo crec que certifica que el darrer dia amb un empat Espanya serà primera de grup.
Sí, Espanya se situa en 4 punts després d'aquesta victòria. L'empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd fa a Miqui que pràcticament la classificació sigui ja virtual.
Sí, jo crec que amb 4 punts ja estàs pràcticament a la següent fase. Ara es tracta de no ser segon i evitar l'Argentina, i no ser tercer i evitar Mèxic, que és un dels anfitrions. Així que jo crec que la importància del darrer dia contra l'Uruguai és ser primera de grup, I això, amb els resultats que s'han donat en la sorpresa, una altra sorpresa, de Cap Verd, que va empatar amb l'Uruguai, Espanya, si empata, serà primera, si, sempre i quan Cap Verd no guanyi per més de 4 gols a l'Aràbia Saudita, que tot i que està jugant molt bé, Cap Verd que ha tret segurament 2 punts més del que tothom imaginava, no crec que ningú imagini que pugui guanyar per més de 4 gols a l'Aràbia Saudita, tot i que sembla que de moment sí que és millor equip el que s'ha vist en aquest Mundial.
Espanya ha d'anar a guanyar a Uruguai, sí. Dissabte a les 2 de la matinada. De divendres a dissabte, ha de quedar quedant clars. De divendres a dissabte a les 2 de la matinada...
El que passa, Toni, és que el Mundial està dissenyat de tal manera que l'Uruguai tal volta amb l'empat ja està classificada també com a tercera de grup.
Clar.
Així que tal volta t'encontres un partit que les dues seleccions estan interessades en l'empat.
Veurem què passa en aquest darrer partit de la fase de grups. Ràpidament anem a escoltar el que deia el seleccionador, Luis de la Fuente, després de la victòria contundent del seu equip contra l'Aràbia Saudita.
Primer tiempo hoy creo que ha sido un gran primer tiempo de presión, de recuperación de balón, de amplitud, de verticalidad. Y el segundo tiempo también de otra manera. Era lo que el partido se ha ido un poco más loco, evidentemente, pero el análisis de este partido es muy, muy positivo y nos da mucha tranquilidad, mucha calma, más seguridad. Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad, cuestionar a este equipo. Que puedes tener un día bueno, menos bueno, regular, eso es el fútbol, es así. Pero cuestionar y dudar de este equipo, de esta generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso es lo que me parece injusto.
Idò, divendres, a la matinada de divendres a dissabte, a les 2 es disputarà aquesta Espanya contra l'Uruguai. I, Miqui, alguna cosa més que destacada la jornada d'ahir al Mundial?
Mira, va guanyar Egipte per un gol a 3 a Nova Zelanda, pràcticament, sent la primera victòria mundialista d'Egipte a la seva història, pràcticament també són els 30 de final, i el Bèlgica-Iran, que és un 0-0, jo vull destacar els porters, un sentit Courtois, que no el donarem a conèixer ara, però li resta a Ivan, que no és el primer mundial que juga, però va fer una aturada, per ja va fer una de les aturades de la història dels mundials, i bé, aquests dos són els culpables de que el Bèlgica-Iran, que va ser un partit entretengut, no hagués tingut gols.
Així és, això és el que podem destacar de la jornada d'ahir al Mundial. Avui tenim bons partits, eh?
Sí, tenim Argentina i Àustria, el que xerrava un poquet de qui serà el primer de grup, segurament es coneixerà avui, i bé, Messi, després de l'exhibició que va donar el primer dia amb el seu hat-trick, voldrà continuar amb un equip que jo crec que fins i tot té més confiança que l'equip que va guanyar el Mundial, és més perillós. I després tenim de matinada a les 2 un Noruega-Senegal també molt, molt, molt interessant per sebre o per imaginar qui acompanyarà França el 700 en aquest grup.
Idò, veurem què passa la jornada d'avui d'aquest Mundial en partits molt, però que molt interessants. Miqui, estem en contacte i parlem, demà no tenim programa, parlem dimecres.
Super, aferrada.
Que vagi molt bé, Miqui Verge, una aferrada molt forta. Adeu. 1:21, fem una aturada ràpida per la publicitat, perquè ja tenim aquí als estudis d'IB3 Ràdio el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrac.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
I de tres ràdios, esport.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa. I comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Avui, 23 minuts passen de la una del migdia. Ho comentava a l'inici. Avui el gran protagonista d'aquest programa és el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrach, que ens acompanya per analitzar i valorar una miqueta el que ha estat la temporada futbolística a nivell balear a les Illes. Per això ja saludam en el president Orrach. President, com està? Bon dia.
Molt bon dia a tots. Doncs pues molt bé. Aquí passant un pot de calor de fora. Aquí
fa una calorada de fora. Jo he sortit un moment i he hagut de tornar
no
arrere corrent-se. Mare meva, quina calorada. Què li anava a dir? Ara tot un analitzant tot el que ha estat aquest any futbolístic, però ha tornat fa... Bé, va tornar ahir d'Eivissa, de Santa Eulàlia, amb una bona notícia, que també era hora perquè l'any, ara en parlarem, no ha estat del tot bo. L'ascens de la penya esportiva a segona federació.
Però jo no coincideixo amb les teves paraules. No. Jo crec que ha estat un any excepcional, salvo el descens del Real Mallorca, que és una cosa molt greu.
Sí.
Molt greu per futbol balear, per futbol espanyol, per mallorquins, per balears, però tot l'altre crec que ha estat un any excepcional. És a dir, pensa que el Penya Deportiva puja, i el segon equip o la tercera que puja, per damunt de molts altres equips que són molt més potents que el propi grup balear, que el Poblenci ha fet el que ha fet, que el Balear ha fet el que ha fet, que són fracassos, bueno, jo no diria un fracàs en aquests casos, és a dir, el que sí que és cert és que si de segon rep no mor de balla ningú, arribarà un moment que el grup català i nostre siguin tots mallorquins, per tant, en el final són faves contades, ha de ballar a coco per pujar gent, per tant, crec que després de lo del Mallorca, que ha estat un drama per tothom...
Com ha fet això?
Afecta realment en el futbol balear, molt, perquè no són conscients de lo que representa de vegades tenir un club a primera divisió. Mor dona visibilitat, mor dona que jugadors de la cantera poden debutar amb el primer equip a primera. Pot ser que segon en debutin més, pot ser, no ho sé, depèn de la planificació de cada club. Però ara veuré que no és el mateix anar a veure un Mallorca i Madrid que un Mallorca Ceuta, amb tots els meus respectes. Per tant, crec que l'afició del futbol se resent molt perquè ja estem en una època on a la gent li costa molt anar als camps de futbol base igual. Imagina't si davall en Mallorca. Per tant, el que van viure dissabte a Penya Deportiva en un camp amb 3.000 persones, però el primer partit del segon o el tercer de Lliga no n'hi haurà 3.000. N'hi haurà 200 perquè vendrà el... no sé qui vendrà. Tant, sempre dic que hem de mirar de canviar formats de competició, les fórmules com per intentar atreure aquella gent que està en la playa a casa seva o que decideixen fer una altra cosa.
Parlaven del Mallorca, ho feien també fora de micròfon. Vostè parlava ara de la importància d'aquest descens del Mallorca a nivell de futbol balear. Espera encara, nosaltres no podem fer res, però que des de dins del club també faci una bona feina per tornar el més aviat possible a la primera divisió, perquè des de que s'ha baixat les notícies i tot el que surt de Son Moix no és gaire positiu, no? Sortint de Michelis després de renovar, encara hi ha pocs fitxatges, per tant, segurament si se posen entre cometre un poc ses piles, no?
Sí, bueno, és un poc, bueno, és un verano atípico, verano de mercado de primera i segunda divisió, estem al mig, m'ho va passar el que m'ho va passar i, per tant, jo crec que al final el Mallorca, com que el primer any té dos bés per drets audiovisuals i també té dos bés perquè els tres equipos descendits som els que tenien millors jugadors i, per tant, podrà vendre molt bé, crec que serà capaç d'armar una gran plantilla per estar tot l'any a dalt.
El Mallorca és el referent del futbol balear, però també tenim a primera federació a la UD Eivissa. Jordi, què li passa a la UD que li està costant molt complir aquest objectiu on Amadeo Salvo fa una feinada i posa molt de dobbes per intentar que l'equip torni al futbol professional, però no surten, no acaben de sortir les coses i aquesta temporada fins i tot s'ha patit per no davallar.
Però jo crec que això passa a tots els equips de primera i segona ref. És a dir, és una sort o un misteri quan tu firmes un jugador saber quan te sortirà. No són jugadors coneguts. És a dir, un jugador de segona pot jugar a primera, sí. Un jugador de primera pot jugar a segona, sí. Però quin és el jugador de segona que pot jugar a primera i de més lluitar per fer campió?
Sí.
Això, que hi ha un mercat de representants molt important, pues, probablement se mou per aquí. Però ara veure que en Amadeo Salvo pues, d'un parell de projectes així, que a més és tipus, com bé has dit tu, fa una feinada, com bé has dit tu, si ha de canviar alguna cosa, canvia, posa dos bés, posa dos bés, igual que el president del Baleares, igual que el president del Mallorca, i crec que són d'elevar aquestes figures dins del nostre futbol, perquè no són mallorquins, perquè nosaltres no volem.
Per què no acaba d'engrescar el futbol d'Eivissa? Perquè ho comentàvem durant dilluns, una vegada amb en Raül, amb en Toni Torres, que s'encarreguen de les transmissions del partit d'Eivissa. 1.200, 1.300 persones en un partit de la U d'Eivissa. És a dir, què passa a Eivissa?
És el que te deia abans, Toni. Fixa't ahir, no, dissabte, en la penya deportiva, que hi ha 3.000 persones, 2.000 llargs.
Les festes molt van bé.
Les festes molt van bé. El dia a dia és complet. Què mos passarà aquí en el Mallorca, el dia del Mallorca? Ara se m'ho corregeix el Ceuta, pobrets, perquè he dit el Ceuta.
El dia de la promoció n'hi haurà 23.000.
Por supuesto. I durant tot l'any, 7 o 8.
I dia 25 de novembre...
7 o 8.
O
10. 10
o 12. No sé.
Però és que això...
Depèn de com vagis
aquí. Saps què passa? Que quan, Toni, quan tu i jo eren joves, que ja ha plogut un poc, tu tens menys pel i jo tens més canes, fèiem un poc de pena ja. Nosaltres no teníem moltes coses que fer més que anar al futbol. Jo sortia de cantatge i m'anava a peu fins a en Lluís Sitjà. I passat el que passàs, no tenia ni play, no podien sortir...
No, no, jo era fàcil de trobar. Si no eres a la Salle o a Santa Maria, era que nostre a la ràdio.
I un camp de futbol. No. Què passa? Avui en dia, això no existeix, per això nosaltres des de la federació estem impulsant moltes competicions curtes. Per tenir campions aviat, o allà on teníem un campió l'any passat ara en tenim 4, allà on tenien 2 campions l'any passat en tenim 7... És a dir, què fèiem ara? Doncs pues fèiem que la competició sigui curta i que tots els clubs de Balears puguin guanyar qualque dia una competició. I veureu que la festa de campions, que fèiem dia 29, veureu com equips que mai heu vist pujar per un campionat, pujaran. Això és el que ha de... Jo crec que el Mundial ha anat en contra de lo que el món ara creu. No es fer més partits, es fer-los o més curts o més bons.
Sí, perquè eres primer Mundial en 48. Kits, seleccions.
Ara dir, jo m'ha ensenyat quan t'ho he dit antes. Un partit d'arreu i vespre, no sé què, Nigèria. I jo dic, perdoneu-me molt, però jo, vamos, dir, ni m'aixec, vamos, ni si us vaig en el banyo...
Dues de matí, bona hora, també.
Dues de matí. Escolta, és que hi ha partits que són insuportables. Per tant, li han donat una volta en això del futbol. No val partits i tele i pagar, i partits i tele i pagar, no val. Han de mirar què és el millor per futbol. Tenir més públic, segur. Tenir millors partits, segur. En el futbol va ser molt més fàcil, però en el futbol professional... Mira, ahir escoltava una ràdio que deia que passar de 48 equipos a no sé quant som ara, les lesions són les mateixes que antes. Què vol dir això? Això vol dir que el problema de les lesions és un problema del Mundial. Què vol dir això? Que tu li pots posar més partits en el jugador? Sí. Però és necessari per futbol? Quanta gent que no és futbolera mort diu, que tot el dia veiem futbol per la tele. És que nosaltres veiem un partit de dissabte de vespre, si m'ho recordeu, la 1,
sí.
I escoltàvem els carros de les diumenges.
Les 5, bona hora, també.
Per la ràdio, sí. Jo me'n record, amb una minicadena.
Que teníem
minicadena.
Diumenge a les 5.
Gol era futbol. Diumenge a les 5, gol en la nova Creu Alta.
I era Lluís Sitjà.
Claro. I això te feia, està enginxat, perquè no veies els partits. Però ara tenen partit totes les setmanes, per tant, jo crec que tot això li hem de fer un pensament.
Sí, és cert, s'ha de motivar una miqueta més, no? Que la gent, tant els nins com també els pares i els familiars estiguin més engrescats, perquè tal vegada un equip que perd 3 partits en el començament de temporada després ja se ve baix.
Ara ja no.
No,
ja
no, perquè s'ha de diferenciar el que és...
Entrenar nin,
ara ja no.
El futbol professional de primera i segona i a partir de la primera ref, no? Que ja depèn de la Real Federació Espanyola de Futbol i de les territorials per avall, perquè la segona divisió, per exemple, en l'AFE sé que hi ha aquestes tiries ronces pel tema de la finalització de les lligues, perquè no s'allarguin tant. Però, clar, què passa? Que hi ha drets audiovisuals que volen allargar fins a final de juny, pràcticament. Però aquí és el tema, que no hi ha descans. Però... De la segona no se descansa, excepte per Nadal. No hi ha jornades entre setmana que podria haver per acabar un poquet abans i acabar quan la primera, però no. Què passa? Que i molt menjam el juny, que no hi ha futbol.
Que...
I, clar, la plataforma ja diu, no, m'hauria estar en aquest car, o Dazón, diu, no, jo vull futbol.
Però és que les federacions territorials són una altra cosa. És a dir, jo si puc acabar com en guany totes les lligues dia 31 del maig, això vol dir que els clubs s'estovien un mer de salari de molts de jugadors. Per tant, això també s'ha de tenir en compte. És a dir, pareix que només és el producte televisiu i els clubs, i la calor que fa avui aquí que és tremenda. Sí. És a dir, a nosaltres mos criticaven quan feien competició fins dia 20 de juny, i tenien raó. Saps quant de torneus hi ha hagut aquest fin de setmana? a les 12 del migdia i a les 6 de la baixa.
I els campus que estan preparats.
I els campus.
Que des de les 9 del matí fins a les 2...
sense piscina. Per tant, jo crec que hem de fer un pensament entre tots. I crec que l'important del futbol és que sigui atractiu. Com bé deia ella, antes, Miqui deia... Escolta, és que per Nadal ja no s'hi jugaven res. No, ara ja no el veurà. Ara aniran a fase de bronze, els que no s'hi jugaven res, i poden fer campions.
Sí.
I jo li donaré una copa. És un poquet això que el que hem de pensar no només amb el futbol professional, sinó hem de pensar que les fórmules per intentar treure gent en el camp són unes altres, són aquestes.
I ja no només per partit, supos, també el que deia jo, no? Que també ens tinguin ganes d'anar a entrenar dilluns, dimecres i divendres, perquè si comencen a perdre i tal, també se venen una miqueta baix. I
per
ja
Nadal,
no anar, eh? Sí, per Nadal, sí. Tres mesos, li dura sa il·lusió. A segona federació, ho comentava per damunt, l'Atleti Balears, clar, a manera que sa temporada no ha estat dolenta, perquè han pujat el Mallorca B, també la penya esportiva, això sí, no s'han complert també, llevat del Poblense, que ha fet un temporadón aquest any amb Òscar Troia. Clar, l'Atleti Balears, l'objectiu era pujar, no
sí,
anar bé.
Això és vera.
I el Porreres i l'Andrats, l'objectiu era mantenir la categoria i també han de ballar. No sé com valora aquesta temporada a la segona federació amb el Poblense com a gran protagonista i també en l'ambientàs que van viure a l'estadi Balear i també a sa Pobla el dia del possible ascens que no se va
donar. Que hem vist
no
amb aquests equips grans ambients de molt de camps, és a dir, hem vist el partit de Copa del Rei de l'Andrats, hem vist un moment molt important pel futbol balear. En el final no podem oblidar que som una federació petita. Estem de les mitjanceres d'Espanya, però tant que nosaltres tinguem cada any dos, tres representants de segona ref, un representant de primera ref, jo crec que és molt important. No mordona sa illa sí. per tenir més. Sí. És a dir, el miracle és el del Poblense, que amb el 99% de jugadors de Mallorca hagi arribat on ha arribat, la resta si no. Mira, Eivissa, per exemple, és un ecosistema tot completament diferent. A tercera divisió, els equipos que volen pujar, no hi ha cap eivissenc. Yeah. A tercera divisió.
Yeah. Sí, sí. Imagina't a Formentera.
I a Formentera no hi ha cap ni un. Yeah. Cap ni un. Què passa? Que els pressupostos són molt més elevats. Avui Eivissa està molt per damunt de lo que és Mallorca. Per tant, al final han de poder
I Menorca no té segona ref.
I Menorca no té segona
ref. Ara ha pujat al migjorn a tercera, amb el Mercadal.
Té el Mercadal, però no hi ha aquesta inversió. No hi ha aquesta inversió. Són illes molt diferents per cultura. Però és veritat que no me poden oblidar que són balears, eh? Si fossin Madrid i avui diguéssim un fracàs tot el que ha passat, però diria ok. Sí. Però sap què ha passat a Madrid? Que li han de ballar quatre equipos de segona ref. Sap què vol fer a Madrid l'any? Un grup supernumerari, a tercera. Perquè li han de ballar quatre equipos. Clar.
Sí, sé que el Madrid per mi vol cercar, vol comprar plaça per SEMA, per allà segona.
Si això mos passa a nosaltres, que n'han de ballar dos, i a Madrid n'ha de ballar quatre, té un problema.
I també el tema que comentàvem de jugadors i dels possibles fitxatges, no? Que quan més equip de segona federació hi ha, més complicat és perquè qui més, qui menys, se'n va del Poblense, no ho sé, a l'Andratx o de l'Andratx en el Poblense, i després, si hi ha molts d'equips, els presidents no tenen marge de maniobra. Aquesta temporada parlàvem amb el president del Porreres, que el Porreres va pujar per un playoff etern que va acabar...
Encara no havia acabat,
en aquestes dates, no equilibrada també a les forques, i clar, començaven la pretemporada al cap de 15 dies, i ens va dir que se va sentir molt enganat pels representants perquè li van dur jugadors que no eren de segona federació, que eren de tercera, i així va anar.
Miqui, és el problema que jo et deia sí, abans, això, és que funcionen els representants.
Sí, anàvem aquesta línia.
Qui coneix els jugadors?
Sí, el desconeixement.
Qui els coneix? T'has de fiar de qualcú, de director deportiu teu, que tampoc els coneix, i de tres o quatre representants que t'envien dos vídeos. Però és que si mirem el vídeo d'en Bale, ha estat un fenomen mundial, però després has de mirar tots...
Sí.
Els
highlights, només m'ho mirem
highlights
i sí. En quant a seleccions, va venir a Espanya contra la Terra, festa del futbol a Son Moll, amb quatre jugadores balears, mallorquines. Tindrem la selecció absoluta aviat a Palma?
Enguany no. No, és impossible.
No, ja està confirmat.
Està confirmat
ni
que no.
Ni octubre no se podrà.
No, tindrem la sub-21 a Eivissa, una Espanya-Romania, 5 d'octubre, i a Menorca tindrem la absoluta de futbol sala femení per desembre. Jo crec que l'aposta d'aquesta federació per futbol femení i per futbol sala són evidents, i pues, el nostre centenari volien celebrar amb un partit, amb el millor partit del món, sí, en Espanya-Anglaterra. Sí. Per tant, crec que tot va anar bé.
Sí, sí.
Crec que el darrer pic que van venir aquí el 2017 tenien 3.000 espectadors, van arribar a 7.000. Bueno, crec que el creixement del futbol femení és això, però sobretot volien donar visualització a que Balears està amb aquest esport femení, que creiem que és un poc el futur de tot, perquè si al final volen créixer llicències com a Federació Balear, perquè la REF no molt hi havia ajudes, també poden créixer el futbol sala o femení. El masculí no creixerà més. Ja hi són tots. Els nens que volen jugar avui en dia a futbol juguen tots. Amb el C, amb el D, amb el del poble, però juguen tots. Per tant, si volen créixer, sempre ha de ser per aquí.
Vareu fer una feinada en aquest partit a Espanya-Anglaterra. També va sortir un partit que va ser decisiu, un dels partits més esperats de la temporada en quant a seleccions. Vareu quedar contents en la resposta de l'afició?
Van quedar molt contents amb el procés. I després en la resposta de l'afició, per supuesto. És una afició que no té res que veure amb l'afició del Mallorca, que s'acaba venint el partit, no sé si hi va o no, no té res que veure amb del Mallorca, no, és una altra història, sí. És un altre rotllo, una altra història, són famílies de nins i nines, hi havia per dins, que venien a passar un rato, una estona, i a divertir-se, i a mi que era això de futbol femení, en molt de casos, també, eh? Però sí que vos he de dir que la setmana va ser completa, és a dir, varen fer, el Mallorca va fer un fora de Deportiva Mujer, la Federació Espanyola divendres va fer un altre fora en què jo també va participar. Van endur la fanzona a Nerborn i va ser algo tremendo. Ara, jo crec que era la setmana del futbol femení i vàrem estar contents amb el ticketing, ara, en l'apartat de, escolta, com m'ho deixeu gestionar com a Federació Balear aquest ticketing, se va convidar a totes les nines de llicència federativa, a totes les dones de llicència, per tant, crec que la comunió amb aquest car va ser total i absoluta.
Sí, sí, va ser un èxit tant dins com fora del terreny de joc. En quant als àrbitres balears, Toni, avui estàvem pendents de què és fet, perquè alerta, perquè en Quadra Fernández no? Podria ser un dels descendits, no?
Sí, podria ser un d'ells. Jo no sé si tenc qualque informació de darrera hora. Jordi, també en sa mirada ja m'ha bastat. En Ben Lluís Bestart, Cervera, per exemple, que ha fet una molt bona temporada també a segona, s'estava fins i tot apuntant de que podria ser un dels àrbits per pujar a primera, però m'apareix que haurà d'esperar un poquet. Quadra. Veurem, no?
A mi no me quadra nada.
Les pròximes hores.
És a dir, no
passaria a ser àrbitre de VAR, segurament.
Si el volgués, si
descendeix i ell volgués, podria passar a ser l'àrbitre de VAR.
Sí, perquè això ara s'ha canviat.
És molt estrany, però un àrbitre internacional que perdi una categoria.
No ho sé, no l'he seguit, no te puc dir... Sí. No l'he seguit, perquè m'ho basta veure el partit del meu fill i els 27.000 partits que vaig a veure cada cap de setmana, però t'he de dir que això ha canviat. El dia antes, els àrbits no eren contratats laborals per l'Espanyola. Avui en dia són contratats laborals. És a dir, que si l'han d'indemnitzar. És a dir, no és com abans. Per tant, ara, un àrbit internacional no pot pitar segona divisió. Per tant, ha d'anar al VAR, si vol, sí. I si no, ha de venir aquí a pitar cadetes. Tant d'un Quadra com de Lluís Bestart, li desig a tots dos el millor per ells, però te'n pot ser molt més, o no t'ho vull contar.
Crec que és més la segona.
Si m'ha bastat, en sa mirada. Sí. No. El que passa que com ara és ràdio només, vull dir, no hi ha tele. Si fora les 12...
No t'ha volgut punyir molt en fuster, perquè se'm va
demanar. Ja m'ha bastat, sí. Però jo a les 12 m'hauríem vist per televisió.
No crec que el problema sigui si Enquadra Valle o Lluís Puja, que m'agradaria que Enquadra se mantingués i Lluís Pujas. Crec que té que veure amb la gran feina que està fent el comitè nostre. És a dir, probablement pujaran més àrbits a segona federació i a primera federació, per tant, hem d'estar pendent d'això. Jo crec que
serà... Ja parlarem amb en Javi.
Teníem Mateu Busquets, també, que està molt bé. Que
Mateu està en falla.
No t'hauré de pujar, mare meva.
Té s'escarapela des de desembre, això vol dir que pot ser internacional ja, i per tant, jo crec que, bueno, que com tot, amb bona feina i amb molta de feina, el resultat sempre surt.
Dos temes més per acabar, president. El futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal, aquesta temporada, no m'haurem de mal acostumar i pensar que guanyaran cada any títols, però bé, no ha estat una temporada fàcil, ni dins la pista també de fora ha estat complicada en certs moments. No sé, sembla que de vegades el Palma pot donar la impressió que ha tocat un pot de sostre, no? de sòtil entre els Champions, dels Mundials, de clubs, no ho sé.
Jo no ho crec.
No.
No, Miqui, no, t'ho havia fet al contrari.
No,
és la meva intenció.
No
és la meva intenció. Mira el Madrid. El Madrid no ha guanyat res en guany i en Florentino ha convocat eleccions. Per què? Perquè el Madrid ha guanyat algo. Bueno, doncs tampoc hem de ser ajuts sempre. Hem de pensar que el Palma ha fet algo que no pensaven que mos passaria mai a Balears. I, per tant, jo crec que el Palma ha arribat a semifinals de la Lliga i ha lluitat fins a la final a totes les competicions. Jo crec que, bueno, que així com li han donat sempre la confiança en el Palma de que han de fer campió de tot, avui li han de donar, que segur que armarà un gran equip, i jo sé que el fitxatge també, que no ho diré, però crec que seran també fitxatges importants per tornar a estar allà on li toca estar, que ho està fent bé.
Sí, sí. He de dir que el Palma és un expert en reinventar-se, no? Que és la paraula que més utilitzen en Vadillo i en Tirado cada estiu, perquè cada estiu hi ha 5 o 6 canvis importants, a més.
És que futbol s'ha d'altres que volem el futbol. No. Mm. És que són coses molt diferents, però molt. Només veure un partit ja a tiempo parado, ja dius, uf. Sí. És a dir, per tant, el futbol sala és un ecosistema completament diferent. Pensa que l'any que ve se canvien totes les competicions.
Sí, o sigui, una...
Apertura, clausura... Sí. És a dir, se canvien totes les competicions, que això dona encara més possibilitats en el Palma per l'estudi que jo he fet. Per tant, jo crec que han de ser conseqüents, han de pitjar, i el que els periodistes veig sempre com algo, pues no han pujat, no han guanyat... Jo, com a president, vos he de dir que estic molt content de tot el que han fet els clubs de Balears, perquè, a més, ho crec.
Sí, tenim ganes ja que també se pugui aixecar un títol nacional, no? Que també és la gran espina d'aquests darrers 11 anys, molt fa ganes...
Per això varen dur la Supercopa d'Espanya aquí.
Sí, no, més no s'ha pogut fer ni tant la federació ni com el club en dur competicions aquí. Això sí que...
I no van guanyar, doncs.
No va poder ser. I ja per acabar, un tema, Toni, que sí que és cert que la federació li ha donat molta importància sempre, però, mem, no per fer-te la pilota, Jordi, perquè no fa moltes contrari, però sí que des de que ha arribat feia molta feina en la violència. Això sí que, bueno, hem de parlar una miqueta seriosos, feia molta feina amb aquest tema. És impossible controlar-ho tot, sé que vol molt de partits, ho ha dit, però sí que la feina s'està fent i s'estan recollint els fruits, no?
Pues te diré, i vosaltres sou conscients, i heu vist els diaris tots els dilluns com jo i tots els dimarts, i que la violència ha de ballar moltíssim, que un fet que surt un dilluns al mes de novembre no empanya el que no passa durant tot l'any. La violència ha baixat molt, estem sancionant molt durament a tothom, i farem una altra campanya al mes de setembre, por supuesto, d'un altre tema. Havíem aconseguit que el govern inhabiliti a gent per entrar dins els camps, ho han aconseguit després de 30 anys, que m'ordenen que no. Mm-hmm. Han aconseguit que sancionin un pare i dir-li...
Històric,
històric.
Sí, una sanció històrica.
Perquè pareix que o sigui, quan venem aigua, que sempre hem de vendre aigua. No, perdona, ja era un luxe que tinguessin aigua.
No, en xerrades, en conferències, en educació, en fer feina també, que els clubs mateixos són els que han de fer la pròpia feina.
La gran feina són els dels clubs. Nosaltres podem sancionar, podem fer mesures com les que fèiem de qualque manera de conscienciació, però no podem estar en el dia a dia. És a dir, si un nin pega, per dir alguna cosa, el club l'ha d'agafar. I l'ha de seure ell i son pare. Nosaltres un guany començarem xerrades amb els clubs. Ens enviaran cada setmana dos equips a la federació i amb un psicòleg, amb una de protecció al menor, li donarem una xerrada contra la violència. Cada setmana, durant tot l'any, a dos clubs. Tant, jo crec que hem de fer... És a dir, jo sempre he dit una cosa. El dia que t'atures de pensar en violència, t'ha guanyat un any la violència. Perquè els pares que envien, sí. Te despistes i és que d'un mes i mig ja te'l lio. Per tant, has d'estar molt damunt. Ara, que seguirem amb aquesta línia? Por supuesto. És a dir, si és l'únic mal que tenia el futbol va ser nostre, és la violència, tot l'altre anava bé. Per què no havien de fer incidència amb això? És el més important.
És important anar reciclant, no? Cada cert temps, un poquet, no? Perquè si no...
Nosaltres cada dia. Sí. Perquè quan arriben les dates i venen el que ha passat, sancionant molt durament.
Sí. Però també és difícil, per molt que se faci, controlar quan n'hi ha de pares i gent que tal vegada en un moment donat se li creua un cable i què has de fer, no?
És
que...
Per això els clubs són els que han de...
Sí, però també els clubs...
Són els que han de posar medes
i de pàrmic. Que va ser... Que hi ha un zero, no? En els...
És impossible.
Sí, per això
és impossible, perquè aquí de fora se discutien un quant hem entrat amb el cotxe. Això és impossible.
Don Jordi l'he hagut de cridar. Van de president de la federació, l'he hagut de cridar amb el Peñarrabal per incidents, a vegades, que han tingut. No me'n recordo, no sé si va ser Campos per mi.
A
Campos, a dir, i en Jordi havia donat sa cara, i en Jordi és que a la Peñarrabal...
I aquell dia de Campos varen fer un acte dins la Peñarrabal amb una pancarta muntada per nosaltres i pel Campos, no a la violència, van ser els primers fa... La leche d'anys, això. Per tant, jo ja creia en aquell moment que el drama que teníem en el futbol era la violència. Per tant, seria absurd arribar a un lloc on realment tenen una responsabilitat global i no duro marxa.
Sí, sí, esperem que continuïm aquesta bona feina i es continuïn veient els resultats. No sé, ja per acabar en aquesta pròxima temporada, encara després, perquè encara acaba de finalitzar la 2025-2026, no sé si qualque, no vull dir desig, perquè no estan tampoc el mes de desembre, però sí, quin objectiu, president, se marca com a prioritari en aquest curs que començarà d'aquí 2 mesos aproximadament?
Seguir en la violència, per jo és prioritari, perquè després la incidència nostra damunt segons quins temes no és tan vital. A veure que ara l'assemblea de dia 3 de juliol durem un parell de canvis de competicions. Creiem que les competicions d'amatera en molts de casos no estan funcionant. Molts de juvenils abandonen el primer any d'amatera de jugar a futbol i no que me diguin que van a la universitat o tenen el lota. Jo no he tingut, he anat a la universitat i jugava a futbol. És a dir, que el sistema d'amater no és atractiu per jugador que ve d'un juvenil de la Salle en disciplina i va a un segon regional on entrenen un dia i s'altre fan torrada. El jugador ho deixa. Per tant, estem en aquesta assemblea per modificar això, perquè tenim dades de l'abandono que tenim durant molts anys. Per tant, això serà un dels mantres que ara farem feina aquests dies per estendre-lo durant molts anys, perquè s'han de modificar aquestes competicions.
Mm-hmm. Tema quotes?
Tema quotes...
Se mantenen?
No, vam veure. Jo...
Ho dic perquè ara els clubs estaran pendents.
Els clubs, no.
Tema, perquè al final, Antoni no li demana...
Els clubs no estaran pendents. Perquè jo, no estaran pendents. Perquè jo, a la primera assemblea que vaig fer, a gener del 25, vaig dir que durant 4 anys no pujarien les quotes. Mm-hmm. I vàrem aprovar. L'any passat no pujar les quotes fins al 28. Per tant, no se puja cap quota.
No se puja.
Malament, els clubs sí que pugin les seves, en els pares, jo no em puja cap. Ara, han d'entendre que tot això val dobbes. Per tant, nosaltres no pujam cap quota perquè crec que els clubs en 4 anys s'han de recuperar si varen tenir pèrdues per Covid. Per tant, la feina nostra és generar ingressos, per això tenim un cap de màrqueting excepcional que genera ingressos, per una altra banda, i no fa que se pugin les quotes dels clubs.
I pel tema també, ajudau el tema de les parets del camp... aporat tot el que són les proteccions.
Mira,
que en l'Ajuntament també... de Palma perquè s'havia fet feina o se vol fer feina conjuntament. Com està aquest tema?
Fixa el que ha canviat el futbol, eh?
El que ha canviat, sí.
M'adam unes coses que fa 20 anys eren raríssimes, eh?
Sí.
Però mos han d'adaptar. Mira, jo te dic una cosa. Nosaltres començarem les obres en el nostre camp, en el camp de Sant Malferit, antes de setembre, per adequar el nostre camp. Uh-huh. Nosaltres hem tingut una xerrada en l'Ajuntament de Palma. Hem tingut una xerrada amb el Consell Insular de Mallorca, que realment són les institucions, sobretot el Consell, que té una partida destinada per instal·lacions esportives a cada municipi. Mm-hmm. Per tant, jo crec que en un període de 2 anys tots els municipis estaran coberts.
Tots?
Tots.
Vull dir, estaran
com tot. Eivissa. Eivissa estan coberts tots.
Sí?
Tots, perquè hi va haver un accident, i el Consell d'Eivissa va donar dos béns als ajuntaments, i no hi ha cap camp que no estigui protegit. Per tant, nosaltres farem el propi en la nostra instal·lació. I jo crec que el Consell... Jo tinc una reunió dia 1 de juliol o dia 2 per aquest tema, i crec que la partida que destinaven molt de clubs a millorar un vestuari o posar no sé què, l'hauran de destinar a protegir els camps. Tot i que no és barat, tot i que no és barat.
Ah, jo heu cercat ja a l'Atlètic Balears un lloc per poder entrenar?
L'Atlètic Balears, no, anem a veure, nosaltres també tenim un compromís d'assemblea, que no s'aniran de
Can
Nostre fins que no tinguin un camp. Mm-hmm. L'Ajuntament de Palma ja té projectat un camp a Can Pastilla. Sí. El gener començarà el que és el projecte.
N'hi havia una Can Pastilla.
Però no és aquest. Però no és aquest. Perquè aquests són de més 15 hereus belgues i no hi ha manera de trobar-los. Ni poden mort d'acord. I, a més, en aquell camp passes autopista amb un nou pla, passes autopista per mig. Per tant, no val la pena. Hi ha un altre terreny que l'Ajuntament està fent feina per això. Jo crec que en un any i pico probablement tinguem un camp, no només per Baleares, perquè probablement siguin dos camps, però sí que tindrem un camp perquè el Baleares tingui una seu fixa i que nosaltres la puguem emplear a la nostra per les seleccions i per tota aquella gent que un dia li canvien la gespa o té un problema que pugui estar dins molt ferit.
Les gespes com van, per cert? Molt de camps.
Mejor que nunca, és dir, els camps estan cada vegada millor, a veure que ara a partir de 2030 ja no podem emplear cautxo, hem d'emplear meles, avellanes, maïs, os d'oliva i tot això.
S'han de reformar qualcú?
No, no s'han de tocar.
No?
S'han de tocar que a partir de dia 1 de gener del 30 s'ho vulguin fer, ja han d'anar amb això, però els ajuntaments que ara n'estan canviant, ja els canvien i no tenen cautxo. Uh-huh. Per tant, l'estat de les gespes és excepcional avui en dia.
Uh-huh. Depèn del resultat del Mundial, de la Selecció Espanyola, hi haurà una ajuda també a les territorials?
Hi ha un regal.
Hi haurà un regal.
Uh-huh. És un regal. Hi va haver...
2010, suposo.
No, 2010, jo no me'n recordo, però jo no era. Antes, fa 2 anys... Hi va haver una ajuda.
Per l'Eurocopa.
Hi va haver una ajuda que tenen un top best, mm-hmm, de forma lineal a totes les federacions, si fessin campions, pues, salvo que canviïn les coses, que pareix que canviaran molt a l'Espanyola darrerament, nosaltres rebem un top best.
Mm-hmm. I els clubs també reben del bes de jugadors que se'n van, que debuten en futbol professional. Com està aquest tema, també? Perquè sap que n'hi ha de representant. Ara han sortit molt de representant d'un lot tan jovenets. Sí,
però no són representants.
Te'n vas
no són agents.
Qualsevol d'aquí diu, no, sí. Amb un lot de 13 i 14 anys, ja avui en dia, això ja era impensable, la nostra etapa, Jordi, que en lots d'avui en dia de 13 i 14 anys ja tenen representants.
Jo, com a director deportiu de la Salle, que tu m'ho vas conèixer, m'entrava un nen de 10 anys amb un representant i jo li deia, sabe mal, que venga tu padre.
Sí, però com està?
Anem a veure, això és automàtic. És a dir, els drets de jugador quan té un traspàs o quan té la primera fitxa professional, directament la UEFA t'ho paga. Si és un tema FIFA, a FIFA ho has de reclamar. I també t'ho paguen. Amb més temps, però també t'ho paguen. És a dir, això està molt automatitzat avui en dia. Ja no has de fer ni encalçar ningú ni tal. És a dir, jo record cada any que m'arriba aquí se tracta de lo que cobren els clubs. Hi ha clubs que cobren que no saben de quins jugadors són. 500, 800, 900, 3.000, 8.000... Els de 8.000 se'l coneixen. Però de 500 i 600 no saben qui és. Per què? Perquè han fitxat per un equip a Txecoslovàquia o no sé on, i l'ingressen en el compte. Això s'ha superat. I és que un de nosaltres reben molt de dobbes? Sí. Rebien 200.000 euros fa dos anys, ara en reben 600.000. Per tant, jo crec que més, quasi més, a mi no se m'ocorren més format d'ajudar-los.
Què en penses d'això, però, de que un pare, de que un intent jovenet tingui ja un representant?
Bueno, pues te dic una cosa, el meu fill té de 8 anys i fins que jo fa dos no vaig ser president de la federació, el representant era jo.
No, és tu.
I estan a Mallorca. Per què? Perquè jo no crec que hagués tenir un representant en aquesta edat. Ara jo avui no puc anar a negociar amb el Mallorca. Ah. He de tenir qualcú. Però si jo avui no fos de la federació, és que ni negociaria jo amb el meu fill. Jo crec que hi ha una cosa que són agents de FIFA i els altres són representants, que són dues coses diferents. El representant és el típic tipo que va pels camps i capta niños de qualsevol edat, ven conmigo i xerren son pare, xerren sa mare, normalment té una làbia excepcional, i al final no trauen absolutament res. Amb els agents de FIFA, pues, és una altra història, ja gestionen d'una altra manera. Tu penses que un jugador alevino, infantil, perquè el representant comença a guanyar dos vegades, quant d'any han de passar?
Sí, sí.
A més, te dic una cosa, amb els que comencen no acaben. Tu comences ara amb un Pepe quan ets alevino infantil i quan ja ets juvenil divió no, o amateur de primer any, te larga i en fitxa un altre. Mm. Perquè aquest ser bo està acostumat a la categoria. Tant, això és un tema que qualque dia hem d'entrar, nosaltres com a federació. Ja tenim propostes de fer-ho per regular un poc qui són aquesta gent que pot realment intervenir amb els jugadors en mig del camp.
I ara respecten els clubs en el tema de fitxar jugadors, ara, en categoria de ball, perquè m'apareix que hi havia unes normes ara ja, no?
Nosaltres vàrem aprovar unes normes, seria molt ràpid, vàrem aprovar unes normes de dret de compensació que un club només li podia llevar a l'altre màxim de 2 jugadors. A partir del tercer havia de pagar 500 euros en el club d'origen.
A la nostra època, Miqui.
Què impideix això? Que això m'ho ha passat també a nosaltres. Què m'ho impideix això? Que un entrenador s'enduqui tota la plantilla a un altre club.
Clar.
Què m'ho impideix? Que un club destrossi un alevín.
He fitxat l'entrenador del...
I 12
del
jugadors.
I 12 jugadors. M'han durat 8. M'endú 8.
Cap problema. 6 por 5, 35. 3.500. Sí, escolta, ja que te l'ho endut, jo l'ho he deformat, però almenys no m'ho pagues. Ara veure que això ha declinat un poquet cap a una altra banda. Nosaltres mos creiem que el problema era de gros a petit. Que grossos mataven els petits. I ha estat al revés. Han tingut d'haver d'unes 50 denúncies d'això. Bueno. Totes s'han cobrades. Però són entre petits. Els grossos van bé. Bueno, segurament que se pot millorar.
I de veure com acaba, i també veurem aquestes idees que té el president Torrac per erradicar una miqueta tot això d'aquests representants. Res, hem d'anar acabant perquè resten 3 minuts per arribar a les 2. President Jordi Torrac, moltes gràcies, eh?
No, gràcies a vosaltres, és un plaer sempre venir aquí. M'acrideu poc, però és un plaer venir aquí sempre.
No, l'Antoni, que hi ha president, eh? No, president.
Està molt liat.
Home, sí, té moltes coses.
També t'he dit una cosa. També t'he dit una cosa. Niqui, Antoni, quan me cita, després m'ho recorda cada dia, perquè no se m'oblidi.
Jo li record.
I jo t'ho agraeix molt.
Tant de setmana i tot.
I jo t'ho agraeix molt.
No me fallis, eh?
No, jo t'ho agraeix molt.
Abans d'anar-me de vacances...
Tranquil, ja. President, gràcies i bon estiu.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé dia 29.
Gràcies, Toni, moltes gràcies.
Igualment. Fem una aturada ràpida i encara amb la nostra recta final.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
TV3 Ràdio és actualitat.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Adéu. Avui, un minut i mig per arribar a les dues. Abandona ja l'estudi el president Jordi Orrac. Toni Fuster,
no ha fitxat ningú encara, no?
De moment no hi ha novetats en contra Mallorca, no? Com fa un mes que no piulen pràcticament des del club. No hi ha cap notícia. La darrera, ho comentàvem a l'inici, és que Luis García, el tècnic de Las Palmas, deixa el club i és ara mateix el millor situat per ocupar la banqueta del Mallorca.
I Las Palmas sí que ha confirmat Rubén de la Barrera, aquest sí. Mm-hmm.
Rubén de la Barrera, que va entrenar la Cultural Leonesa, no?, la temporada passada.
Sí, sí, ha ascendit l'Albacete, per exemple, ha ascendit la Cultural, també, però en guany l'ha davallat.
I de veurem com li va a Las Palmas i veurem com acaba. S'espera que durant el dia d'avui hi hagi qualque notícia en quant a la planificació esportiva del Mallorca. Res, hem d'anar tancant. Demà no tenim programa perquè tenim un especial de les festes de Sant Joan de Ciutadella. I també, Toni Fuster, desitjar-te unes bones vacances, i que arribis amb les piles ben carregades.
Molt bé, n'estaré molt pendent dia 30 de juny.
És que
l'endari, la ruta.
Quina serà la primera jornada que te toca per Mallorca?
Una abraçada gran a tothom.
Vinga, Toni, bones vacances. Res, segons per arribar a les dues, tornant dimecres a més Esports migdia aquí a IB3 Ràdio. Que vau de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu.
Són les dues.